Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vilanova i la Geltrú acull durant aquesta setmana la tercera setmana de la prevenció, unes jornades organitzades pel mateix Ajuntament de Vilanova, per la Fundació Laboral de la Construcció de Catalunya, pels sindicats, Comissions Obreres, UGT i també per al Gremi de Constructors del Garraf. El president del Gremi, Tomàs Gràcia, doncs, en moltes vegades que ha passat per aquesta casa, ens ha insistit en la importància d'un tema com és la prevenció. Tomàs Gràcia, bon dia.
Hola, bon dia.
Estem més conscienciats aquests darrers temps ja sobre la importància de la prevenció en el treball?
Bueno, primer vull donar les gràcies a aquesta emissora, que és l'emissora de casa meva, diguéssim, i després te diré que sí, evidentment estem conscienciats. I estem conscienciats per un motiu. Fa 8 anys, ara hi ha el 50% menys d'accidents mortals. Això és molt important, estem conscienciats. Potser encara falta donar algunes pincelades importants, no han de baixar la càrrega, però estem conscienciats i ha sigut una feina molt important i molt rentable.
Per què hi ha menys accidents mortals? Perquè els treballadors se'n preocupen més? Perquè els empresaris se'n preocupen més? Perquè han canviat les tècniques o les eines?
Mireu, com ho dic, fa 8 anys no hi havia els medis que hi ha ara. No hi havia la persecució sobre els accidents. I després hi ha bastants accidents perquè la gent, la confiança que tenen de treballar, allà on es produeix que tenen massa confiança. I això dona que a vegades pues, tinguin algun problema de lo que és l'accident. Evidentment, ara pues, porten unes eines, estan lligats, estan sempre mirant que portin el casco, que portin les botes, les ulleres, tot el que fa falta per treballar. I això ha repercutit molt de la consciència del treballador, que està col·laborant bastant, diguéssim, a lo que és l'empresari. Parlem d'empresari i empresari, Hi ha empresari que no té el nom d'empresari. Aquella persona que té una persona sense assegurar o que no té els medis de prevenció, aquesta persona no és empresari. Aquesta persona és una persona que va a la seva i llavors quan repercuteix alguna cosa també estan on estan.
Ah, evidentment, si té una persona sense assegurar difícilment es preocuparà de la seva prevenció.
Evidentment hi ha, bueno, abans hi havia persones que per voler guanyar una mica més doncs no volien estar assegurats i això avui ha canviat totalment. Desgraciadament han sentit per la televisió que a València ha hagut 4 morts, però hi han avançat que el tema de seguretat estava totalment controlat. Vull dir que hi ha coses a la vida. La construcció té un alt risc, és una matèria de treball que té molta perillositat i s'ha d'anar molt en cuidado, que és el que ha passat a València. Això no vol dir que falteixin els medis de prevenció.
Cap a què anàvem? El risc zero no deu existir, oi?
Nosaltres, no existeix ni podrà existir mai. Això ja és impossible existir. El que sí nosaltres volem buscar és mortalitat zero. Això sí que ho podíem evitar si tots poséssim de la nostra part el que s'ha de posar. Potser sí que ho podríem evitar, tant empresaris com treballadors.
Què és això que s'ha de posar?
Home, conscienciat de que estem treballant en una obra i que tot el que tens al teu voltant és perill. És perill. Si no estàs a nivell zero, diguéssim, però quan estàs penjat en una obra, tot el que tens al voltant és perill. I això s'ha d'estar sempre conscienciat que estàs en un perill.
El nivell de formació dels treballadors que treballen en una obra, els que treballaven fa temps, hem de donar per entès que probablement doncs, l'experiència ja els hi ha donat un nivell de formació, però els que s'incorporen, especialment doncs, persones immigrants que doncs, accedeixen al món del treball en aquest país a través del sector de la construcció, costa introduir aquesta cultura de la prevenció sobre aquestes persones?
Mira, amb aquesta comarca nosaltres som els pioners de la setmana de prevenció i és l'evento més important que es fa a Catalunya en aquest moment. La prevenció a Vilanova i la Geltrú és l'evento més important que es fa a Catalunya. I nosaltres som fundadors. El Gremi de Constructors, l'Ajuntament de Vilanova i la Fundació Laboral de la Construcció. No hi ha cap treballador que entri avui en una obra que no porti fet un curs, per petit que sigui, de prevenció. O sigui, està totalment prohibit. Per tant, vull dir que tothom que entra en una obra sap que té un perill. Que estar 4 hores en un despatx, per exemple, el jefe de prevenció nostra, de Construccions Tomàs Gràcia, pues, dona 4 hores de prevenció a un treballador que ha de treballar demà o passat demà. És poc. Això és poc, el que marca la llei, però jo diria que això és poc. Hi ha un altre problema, que el 95% de les empreses que tenim a la comarca del Garraf és petita empresa i llavors aquesta gent no pot dedicar cada treballador pagant ell, pagant la empresa, no pot dedicar més hores de donar cursos de prevenció. Això és un altre tema que s'hauria de discutir.
M'aturo aquí un momentet. Hi ha una obligació legal d'aquests cursos, d'un mínim d'hores?
Hi ha una obligació legal i ha de passar, han de fer el curs, si no pot treballar aquesta persona. Aquesta persona no pot treballar. És més, ara sortirà el document d'empresari. Cada empresa tindrà un document que és la targeta d'empresari i sabrem quina empresa és la que fa les coses de donar el curs cada treballador que entra a treballar a l'obra.
Perquè això és una obligació legal, siguin empreses grans o empreses petites?
És igual empresa gran que empresa petita.
I què se'ls explica durant aquestes 4 hores als treballadors?
Bueno, pues se les explica què és la prevenció, quines eines s'han de demanar, quines eines s'han de portar, sobretot el que han de portar. Les eines ja estan. Si és un empresari de categoria, bueno, un empresari normal, l'empresari, ja sap les eines que té preparades per cada feina que ha de fer a l'obra. Llavors el treballador ha de demanar aquesta eina, ha de dir, escolta, que haig d'anar a fer això, què haig de fer? Pues fas això, això i poses aquesta eina. I la veritat és que funciona, o sigui, que el que estem fent dintre de la prevenció, el que és a la construcció, està funcionant perfectament. I no és que la construcció sigui la societat que més accidents doni. Estem al número 20 de feines, diguéssim, de matèries de treball.
De sectors d'accidentalitat.
Evidentment. I en mortalitat pues, estem al número 9.
Vull dir que no són perquè els accidents són més perillosos.
Exactament, són més perillosos i la veritat és que són les dades que tenim el dia d'avui.
De tota manera, quan es parla d'accidents de treball, també és allò que es compta, per exemple, accidents per desplaçar-se fins al lloc de treball.
Home, no es deveria de comptar.
Però es compta.
A vegades es compta, sí, a vegades es compta i s'està discutint.
D'acord.
Igual que s'està discutint de quan un empresari té un accident mortal, s'ha de saber molt bé per què ha ocorrit aquell accident. I ara estem contents perquè a la comarca del Garraf han sortit la responsabilitat civil, l'han tret a 2 morts que va haver fa 3 anys i fa 2 anys. Vull dir, això és molt important. El sutge ha reconegut ja que la responsabilitat civil no era precisament de l'empresari, era de lo que és pues, el tema d'obra, la perillositat que dit que hi ha. És igual que el que ha passat a València. Si tothom diu que els mitjans de prevenció estaven perfectes, ha hagut un fallo mecànic, un tubo que han posat i que no estava ben fet, o qualsevol cosa d'aquestes.
Quan hi ha un accident, és sempre responsabilitat d'algú? Sigui el treballador, sigui l'empresari?
Evidentment.
Sempre és responsabilitat.
Sempre hi ha una responsabilitat d'un o altre. Sempre hi ha una responsabilitat o bé d'una màquina o bé d'un andami.
El problema deu estar en delimitar aquesta responsabilitat en determinades situacions.
Evidentment, quan s'estudia el tema, llavors ve l'inspector de treball i fa una represàlia contra el que sigui i veu que motiu ha sigut el motiu que ha donat aquest accident.
Les inspeccions de treball estan molt a sobre del sector de la construcció per aquests temes?
Estan molt a sobre perquè els gremis estem demanant que vinguin a fer inspeccions de treball i estan molt a sobre, evidentment sí que estan a sobre.
De tota manera, aquestes inspeccions de treball donen recomanacions, sancionen, com funciona aquest procediment quan hi entra l'administració?
Home, si quan hi entra l'administració, vols dir la penalitat que tenen, que tenim?
És a dir, l'administració què fa? Recomana primer o ja comença sancionant?
És a dir, no, comença sancionant.
Comença
quan
sancionant.
Quan hi ha un fallo, home, primer fan la visita d'obra a veure què ha passat. I després ja apliquen la sentència. O sigui,
d'acord.
Ara bé, després, si és una mort, és ja més delicat. Hi ha un judici, hi ha un estudi, i aviam com s'ha pogut fer. Però des de
Això en el cas que hi hagi un accident. Però si no hi ha un accident, l'administració també hi entra, l'administració inspecciona?
Bueno, l'inspector es pot presentar a qualsevol moment en la obra.
I això ho fan sovint o no ho fan?
I això va molt bé, perquè un dia se presenta una persona a la obra i ensenya que és inspector de treball i entra per la obra com si fos casa seva.
I aquí a la comarca enganxen els dits al sector?
Alguna vegada sí, però de totes maneres t'haig de dir una cosa i això s'ha de dir en tothom. Tothom coneix que la comarca del Garraf està treballant fa molts anys en rebaixar tasa d'accidents. O sigui, és que estem treballant i està demostrat, i això ho sap tot Catalunya, que a la comarca del Garraf no parem cada dia. Jo quan vaig entrar de president va ser el primer que vaig dir. Vaig dir que volia rebaixar tasa d'accidents i sobretot volia respectar tots els drets del treballador. Sí, són dues coses que les vaig portar des que vaig néixer i ho estic aplicant i ho aplicaré tota la meva vida. Són dos temes molt importants per mi.
Què és el més perillós en una obra?
Les altures, les màquines, la humitat.
Caram.
Els encofrats, vull dir que hi ha amb un remendo, pues, no sé, si no enxufes amb un cable que està trencat i toques els dits i no, però en una obra hi ha molta perillositat des de que comences a que s'acaba amb una obra gran.
Les presses per acabar-la? Les presses per acabar-la?
Home, hi ha presses per acabar-les, però cada dia hi ha menys de presses per acabar-les. Cada vegada hi ha més preus fets. Vull dir que això del preu fet ja s'està acabant, perquè la veritat és que en una obra, el que deien abans del preu fet, el preu fet ho agafa l'empresari, que compta un pressupost i diu això val tant. Però després dintre les colles que hi havia llavors, que i tal, que quan, això ja s'està acabant.
D'acord, però em venia a referir si les presses per acabar-la doncs són males conselleres, les presses sempre són males conselleres,
i aleshores,
que això pugui ocasionar doncs, accidents o per descura, per pressa, per manca d'atenció.
Sí, tens molta raó, les presses són males companyeres dintre del que és la construcció. Les presses són bones en una carrera ciclista, però en una estructura o en una construcció les presses no han sigut mai bones. I això és el primer punt que la gent se li diu, que l'obra s'entra a treballar, no a córrer ni a fer barbaritats.
La prevenció té un cost?
La prevenció té un cost molt important. Per això sempre dic jo que la inversió, un empresari que fa inversió en temes de prevenció, és una inversió important, perquè si passa qualsevol cosa, llavors costa molts diners a l'empresa.
D'acord. És a dir, és una assegurança, podríem dir.
És una assegurança. El tindre els medis de prevenció és fer economia a l'empresa.
Quan en Tomàs Gràcia començava, m'imagino que això no es veia tan clar així, oi?
Això no existia, ni estàvem assegurats ni res. Anaven a treballar moltes hores, inclús els diumenges. Mira, jo et diré una cosa, jo quan vaig arribar a Sitges, de seguit vaig entrar d'encarregat de quan se construïa el Calípolis. Tu no havies nascut.
Probablement.
Bé, i llavors jo el diumenge, que descansava, m'anava a fer un quarto de bany amb un bon amic que em va descansar, que era en Botí. Em donava feina per fer de paleta i llavors me feia un bany cada diumenge per guanyar més peles. Això avui ja no existeix. Avui està prohibit.
I, evidentment, la prevenció devia ser molt escassa.
La prevenció quasi bé zero.
Quan es va començar a agafar consciència sobre la necessitat de tenir...
Jo diria que fa uns 15 anys.
D'acord.
Fa uns 15 anys que s'ha posat de veritat en ordre. I ja de 8-10 anys cap aquí ja és totalment, vamos, garantitzat que s'ha de tenir tota la prevenció possible per a poder tirar endavant. I jo recomano a tots els empresaris que abans de començar una obra que comptin amb el que és la prevenció i que comptin que han de tenir un responsable de seguretat a l'empresa. I si una empresa és petita i no té mèrits per tenir un responsable de seguretat, que agafin un que n'hi ha de gent por ahí, que va per una hora, va per quatre hores i porta una obra amb la seva responsabilitat, perquè està catalogat i està qualificat com a prevenció.
És obligatori tenir un responsable de seguretat en una empresa o és a partir d'un número de treballadors? O com
és a partir d'un número de treballadors, però és totalment necessari. Jo diria que és necessari i ho recomano a tothom, que tingui al darrere de l'encarregat que tingui una persona responsable de prevenció.
Doncs com els estàvem comentant, durant aquesta setmana s'està desenvolupant a Vilanova la tercera setmana de la prevenció. Hem llegit en el fulletó, en el tríptic que s'ha editat, que hi ha doncs tot tipus d'activitats, no només activitats adreçades als professionals, sinó també a estudiants i a la ciutadania. Una miqueta com funciona aquesta setmana de la prevenció?
Aviam, hi ha dos temes, la prevenció de la construcció i la prevenció de la ciutadania. La prevenció de la ciutadania ho dirigeix l'Ajuntament de Vilanova i la prevenció de la construcció la portem nosaltres i la Fundació Laboral. És important, es fan molt actes dintre de la ciutadania, en les aules de la Fundació Laboral, i la gent va i s'entera de què li pot passar al passar un passo zebra, o al passar un semàforo, o al enxufar un enxufe en una casa, o amb un nen petit que ha de fer quan ha de passar en una carretera o que ha de fer qualsevol cosa d'aquestes. És molt important, hi ha gent especialitzada que ve i és molt important. Jo vaig estar l'any passat i em va agradar moltíssim.
Sí. Des de conducció segura i eficient fins a seguretat viària per la família, aquestes són dues xerrades que tindran lloc aquest proper divendres. També unes jornades de prevenció en el transport escolar durant tota la setmana per les escoles de Vilanova, al Consell Comarcal del Garraf, sí. I a més també el 8è Encontre Internacional sobre Prevenció i Salut Laboral, que també té lloc durant aquesta setmana. Més enllà d'això, hi ha una sèrie d'activitats, d'actes adreçats al sector de la construcció.
Sí, sí.
Com sona? Que una miqueta cap a on s'orienten?
Pues mira, ahir vam fer la presentació, va estar l'alcalde de Vilanova, van estar totes les altes representacions de la construcció de Catalunya, i avui tenim visites d'obra. Demà tenim, bueno, ahir a la tarda també van tenir el gremi, hi ha una xarra amb un especialista de prevenció de la Fundació Laboral, va ser el jefe de la Fundació Laboral de Prevenció, que va donar una xarra molt important sobre el tema de prevenció, i cada dia estem liats en coses d'aquestes, visites d'obres, no sé, ve el RAC, per dir que com s'ha de portar un camió quan està en una obra i quines maniobres s'ha de fer. Ve molta gent, vull dir, és estupendo, no parem tota la setmana de fer coses. El dijous hi ha un tema molt important, és que llavors a l'edifici Neàpolis de Vilanova, ahir van fer la presentació al Víctor Balaguer, allà a l'estació de Vilanova, i el dijous fem una xarra que dura 5 hores, que passa molta gent, explicant sobretot bé subjectes importants, bé la presidenta del Gaudí en tema de prevenció, o sigui que és molt entretingut i de molta feina per a muntar-lo, però que dona bons resultats.
Qui acostuma a assistir en xerrades així? Bàsicament empresaris?
Empresaris i inclús manobres, venen per sentir aviam què diu aquell senyor del que li pot passar al treballador i la responsabilitat que té.
Sí, efectivament, a veure, les ponències són clares, hi ha una ponència sobre la llei de subcontractació, hi ha una altra sobre responsabilitat d'empresaris i treballadors en la matèria preventiva i n'hi ha una altra sobre la prevenció de riscos laborals, és a dir, que no...
Sí, és molt important per tots.
Es descobreixen coses noves després de tants anys treballant ja en el mateix tema?
Home, sí, sobretot en eines. Abans portaves un casco que pesava 300 grams, avui portes un casco que és més resistent que l'altre i pesa 40 grams. I coses d'aquestes, o guants, o gafes, o tot se modernitza, no? per donar més facilitat al treballador perquè la portin més a gust. La veritat és que fa 25 anys jo em posava un casco al cap, era de ferro, semblava que ibas a la guerra, m'entens? És incòmodo. Avui portes el casco i no et dones compte que, i sin embargo, és tan eficient només que el que havia llavors.
I el de llavors potser no es posava tant.
I llavors...
Si molestava?
Evidentment, evidentment.
Mm-hmm. Ara sempre es porta casco, no?
Sempre s'ha de portar el casco a l'obra.
Diguem que el casco és el que seria el cinturó de seguretat dels cotxes, és a dir, és allò que al final tothom s'ha acabat posant?
Pues sí, el casco, i estan les botes, i estan les gafes contra la vista, o... Hi ha quatre coses que són, han de ser el cinturó del cotxe. Nosaltres a la construcció t'has de posar quatre o cinc coses, l'arnès, i al cotxe t'has de posar el cinturó, és això, per salvar la vida.
I a més també llegim que hi ha un curs de conducció eficient per vehicles pesants.
Exactament, això és un curs per, bueno, que la... ho dona una escola de xòfers i ho dona la...
Amb el suport del RAC.
Exactament, amb el suport del RAC, i expliquen pues, com s'ha de conduir un camió, com l'han de portar els materials de construcció quan van per la via pública, en fi, és interessant, és interessant. Jo no estic molt dintre d'aquest tema perquè s'ho porta l'Ajuntament, però jo sí que hi vaig perquè m'agrada sentir que diuen... Bueno, tothom ha de saber com s'ha de funcionar per una ciutat, quan porten escombro, quan porten coses d'aquestes pesades.
Aquesta és la tercera edició d'aquesta setmana de la prevenció, això ha anat creixent?
Això ha anat creixent molt, i a més és que nosaltres, des d'aquí, des de la comarca del Garraf, estem ajudant a tot el que demani de fer setmanes d'aquestes, o un dia o dos dies de prevenció. Jo he estat ara donant unes voltes per aquí, per les comarques de Barcelona, i ja s'ha fet al Baix Llobregat, i s'han fet a Terrassa, i es fan coses d'aquestes, doncs, pues, bueno, me truquen, jo represento a les comarques de Barcelona, en el gremi. Me truquen, Tomàs, que mira que volem fer un dia de prevenció aquí, tal i que qual, com ho podem fer? Bueno, doncs pues, va, jo i ho muntem i fem. I això és el que s'ha de fer a tot Catalunya i a tot Espanya. Tothom ha de saber que la prevenció és important dintre del que és el món de la construcció.
Aquesta setmana a Vilanova ve gent de fora, també?
Moltíssima gent de fora, ve gent de Madrid, a xerrar, ve de Barcelona, i ve gent de fora.
A escoltar, més que parlar.
A escoltar, ve molta gent de Barcelona, s'enteren pels diaris i per coses, i venen gent a escoltar què diuen, la gent que sap de veritat, perquè la responsabilitat sobre el treballador i l'empresari és interessant que ho sàpiga tothom, i això... Ve la gent per saber aviam què me pot passar a mi, que sóc un treballador, si faig una cosa malament amb una obra. I això és importantíssim. O un empresari.
D'acord. Hi ha més consciència, de tota manera, oi?
Sí, sí, sí.
Diguem, la conclusió ha de ser aquesta.
La conclusió és que estem guanyant molts punts, gràcies a Déu, estem guanyant molts punts, i guanyarem, ja dic, jo ja estaria, ja m'hi hauria marxat del gremi, però m'agradaria arribar un moment, un any, de dir, bueno, aquest any... A la comarca del Garraf no ha hagut cap mort en construcció. Això seria per mi el premi més bo que em podia donar la vida.
Accidents lleus sempre n'hi haurà, això sí.
Sempre n'hi haurà, i perquè són fallos d'un moment. És un fallo d'un moment que estàs, no sé, amb un cable o una màquina i t'agafa un dit o coses d'aquestes, sempre hi haurà perquè és un moment. I evidentment jo també comprenc que tot moment no has d'estar fitxat clavat a el que fas, que a vegades te venen al cap coses que de pensar i tal i qual, pam, i ja tens l'accident a sobre. Però sobretot la mortalitat és el que s'ha de treure a sobre de tot.
Quants morts va haver la comarca l'any passat?
Dos, i són molts. I són molts.
I aquest any en portem
encara no portem ningú.
Ens toquem fusta?
Sí. Encara no portem ningú, aviam si aguantem així.
Doncs ja ho saben, ja la tercera setmana de la prevenció, aquesta setmana a Vilanova i la Geltrú. N'hem parlat ara amb Tomàs Gràcia, el president del Gremi de Constructors del Garraf, però aprofitant, ja li hem dit que tenim en Tomàs Gràcia aquí, ell sortia fent unes declaracions en una entrevista aquest passat divendres al diari de Vilanova. El titular era el següent: una trentena d'obres aturades. El Gremi de Constructors del Garraf diu que la crisi és una passada. És una passada, la crisi?
Sí, és important, és important. Jo he viscut quatre aturades de la construcció a Catalunya des que era jovenet, i aquesta és la més forta perquè és la que més ràpida ha vingut, s'ha presentat sense donar-se compte a la gent.
Anava a dir, no es veia venir que un dia podia passar?
Es veia venir, però com que tenies tanta facilitat en tot, tenies facilitats en adquirir permisos d'obres, tenies facilitats en agafar diners per tirar endavant l'obra i tenies facilitats en vendre els pisos. I per això es veia venir, però més allunt.
Anava a dir, les
i
vaques,
no tan ràpida.
Les vaques eren massa grasses.
Evidentment, ja es deien, escolta'm, i nosaltres, els empresaris, hem vist i veiem que no era una construcció sostenible. Es feia massa construcció. Pot ser que hi ha 1 milió de viviendes per vendre en tot Espanya. Això és moltíssim. Jo vaig viure el paro del 74, del 92, del 80, i la veritat és que no era tan fort com ha sigut aquí, perquè jo penso que ens han llançat molts, i si vols d'on te ve la culpabilitat també t'ho diré, perquè bé.
Perquè
són coses que s'han de dir. Pues, primer, perquè el que no pot fer una persona és anar a demanar un diner al banc per comprar un pis. I li han de donar per comprar el pis, per comprar els mobles, per pagar el notari i per fer un viatge a Mallorca. Això es pot fer, evidentment, però d'avui per demà no es pot tallar. Una altra cosa, els ajuntaments.
És a dir, m'aturo aquí un momentet, la gent s'ha endeutat massa.
Evidentment que s'ha endeutat massa.
Però s'ha endeutat perquè...
Perquè han donat facilitats. Han donat facilitats. Han anat a casa d'una persona i l'han dit, escolta, nosaltres te donem el 100% del que va a la casa. I aquell senyor ha dit, bueno, pues en vez de pagar un lloguer, pago una hipoteca. Ara bé, aquella hipoteca, quan la van agafar, era un preu. I ara és un altre. L'Euroibor, que jo li tinc molta mania, que sempre he tingut molta mania, sapiguen el que és, que no et dones compte, però és el que va pujant i el que fa pujar el que és el rèdit, pues, ha sigut així. Els ajuntaments, per una altra part, evidentment, han donat permisos. Han donat permisos. A vegades s'ha encertat el que és un pla estratègic. I per què han donat permisos? Per què han aprofitat? Pues han aprofitat per fer palos deportius, per fer avingudes, per fer coses pel poble i per donar millor qualitat de vida a la gent del poble. Però també han donat aquesta facilitat.
És a dir, ja tenim dues coses. Per una banda, la facilitat que ha tingut la gent per accedir a crèdits permetre's pagar uns preus d'uns pisos que suposo que estareu d'acord estaven absolutament estratosfèrics.
Sí.
I per altra banda, les administracions, doncs, que han aprofitat aquest boom de la construcció, doncs, per també aprofitar i fer obra pública.
Evidentment.
I treure ingressos de les llicències, s'entén?
Evidentment. Estos punts són importants. Uh-huh. Això va començar ja va començar, el tema de la construcció a Espanya va començar quan va haver 406 persones, o 10 o 20, que van fer coses rares dintre la construcció, a Màlaga i aquí i allà, ja, no sé què, estos ja estan on estan. Però el que no es podia dir a tots els periòdics del món és que a Espanya tothom era un estafador. M'entens el que vull dir? Que tots els empresaris d'Espanya de la construcció eren estafadors perquè hi havia 8 persones que estan on estan, els altres estem fora, però ells estan on estan. Llavors ja va començar que la compra dels estrangers va baixar molt. Uh-huh. I aquí a Catalunya hem sentit molt, perquè tenim Girona, per exemple, i coses d'aquestes turístiques, que ha baixat molt la venda.
Els estrangers compraven per viure o per invertir?
No, compraven per viure. A l'estranger li agradava molt vindre aquí a viure i tal i que qual. I les donaven unes facilitats, que després les van treure, que és que no pagaven l'IVA i no pagaven aquests impostos a l'hora de comprar. Uh-huh. I després l'han treure. O sigui, tot ha sigut un munt de coses que ha arribat a aquest moment que ha sortit d'aquesta manera.
Però evidentment, si a l'empresari deien que fes pisos, l'empresari feia pisos.
Sí, bueno, uh-huh. Està, l'empresari feia pisos. I també t'has de dir, potser vaig en contra de la voluntat de molta gent, però jo et diré que un treballador, 80-90 milions de les antigues pessetes no pot pagar per un pis. Això és brutal. I això s'ha de regular. Això s'ha de regular. I sóc empresari. I sóc el president dels empresaris. Ho saben ells. I ho sabem tots. Perquè ha vingut, a vegades, ha vingut una mica de que s'ha abusat massa dels preus dels pisos.
Probablement Tomàs Gràcia pensa que si els preus continuen on estan, no farà més pisos?
Home, estic segur que no. Estic segur que, però seguríssim, que el preu que es venien a llavors, avui no es podran vendre potser mai més. Mira que et dic, i ho dic, no, i no ho dic jo, ho diu la gent que sap molt més que jo del tema aquest. Uh-huh. El tema ara és rebaixar, la construcció que tenim l'han de rebaixar.
Abans de parlar de solucions, simplement, per acabar de repassar aquesta responsabilitat, tenen els constructors o promotors, que aquí he fet la barreja i jo entenc que en Tomàs Gràcia m'ho voldrà diferenciar, alguna responsabilitat sobre el que ha passat, més enllà que doncs, els bancs han oferit aquests crèdits baixos i les administracions han oferit que es puguin doncs, dinamitzar per recaptar aquestes llicències?
Hombre, jo penso que sí que tenim. Penso que sí que tenim. I jo me poso també el primer. Pot ser sí que han volgut guanyar massa dintre quan vens una propietat. Uh-huh. I això... i també hi ha altres temes que han fet dany al tema aquest, al tema de la construcció, i és que abans la gent jugava en bolsa, tenia diners i jugava en bolsa, molt bé. Després, quan va vindre el tema de la construcció, va jugar a la construcció, va comprar 4 pisos, avui, per 10 milions de pessetes o 15 milions de pessetes, i ho volia vendre per 30. Això ha perjudicat moltíssim. Uh-huh. Perquè el que és l'empresari...
És a dir, s'han utilitzat els pisos com a béns d'inversió.
Evidentment. El que és empresari, de veritat, l'empresari, el paleta, el que està a la obra, a peu d'obra, i l'empresa de la comarca del Garraf, pues no pot ser mai milionària perquè no té mèrits per fer coses d'aquestes. El fa una obra, ven els pisos i tal i qual, però són 7 pisos, 4 pisos, 3 pisos. Uh-huh. Això, a part de que hi ha empreses dintre de la comarca del Garraf que són importants. Però que tot això ha fet un conjunt...
No va dir, però durant aquests anys us heu guanyat, i parlo no només específicament per la persona que tinc al davant, sinó per tot el sector, bé la vida.
Ens han guanyat molt bé la vida, evidentment que ens han guanyat bé la vida. Uh-huh. I també te diré que l'empresari ha de ser ric, perquè si l'empresari és ric, uh-huh, el treballador és ric, està segur treballant a la seva empresa.
D'acord.
Li pot pagar tot, cada setmana, cada mensualitat. Un empresari pobre no pot anar molt lluny. Per què? Perquè la gent està sempre patint. Un empresari ha de tenir una bolsa, sobretot per respondre sobre la seva empresa i sobre la seva gent. Uh-huh. Això és el més important.
L'empresari va ser previsor de que això podia passar?
Mira, l'empresari per una part té la culpa i per una altra part no té la culpa, perquè l'empresari és ambiciós en tots els conceptes. Uh-huh. L'empresari és ambiciós, un que té una parcel·la per fer 40 cases, intenta fer el que sigui per veure si pot comprar la del costat per fer 80 més. L'empresari ha de ser ambiciós, i a més ha de ser ambiciós. Ha de ser ambiciós. Però, evidentment, s'ha de seguir una línia. I una línia vol dir que s'ha de tenir un pla estratègic. Dintre de l'Ajuntament, dintre del que és el sòl que tenim als pobles, i dintre del que és la societat o el que és la persona. Ha de saber fins on pot arribar. El que no se pot llançar és una persona a comprar terrenys i terrenys i terrenys, passa una cosa d'aquestes, ja aquests terrenys, bueno, pues aquesta, no sé què faran. Però ja comencen els bancs a dir que tenen terrenys per vendre. Ja veus, un banc té terrenys per vendre. És perquè hi ha persones que no han pogut pagar. I n'hi ha bastants d'aquests.
I els bancs no en volen de terrenys per vendre.
I els bancs no volen terrenys per vendre. Per tant, els van oferint, i ja comencen a oferir terrenys per vendre. Ara estem a la construcció, estem en un mal moment. Ara bé, el que no és un mal moment per desesperar-se. Han de lluitar tots per tirar endavant aquest tema. Però han de ser tots conscients.
Quina seria la recepta, d'en Tomàs Gràcia?
Hombre, pues seria que els bancs donessin facilitats una altra vegada, si no tantes que donaven allà bons, però almenys pugui treballar, que l'empresari sigui conscient de que, no l'empresari constructor, el promotor, sigui conscient que si no se pot guanyar 4, s'ha de guanyar 2, evidentment que s'ha de guanyar, l'empresa s'ha de fer gran, però que no sigui les barbaritats que a vegades han ocorrit en empreses importants del país aquest.
Uh-huh. I després... Això és molt compte de la cigarra i la formiga.
Exactament. Bueno, i després, pues, els ajuntaments, un pla estratègic, anem a fer el que han de fer i no donar suelta perquè bueno, que no l'han fet malament, que evidentment ho haurien de fer, jo si fos alcalde ho hauria fet igual.
De fet, hi ha un pla general,
home,
a cada lloc hi ha el seu pla general i això s'ha d'anar desenvolupant.
Això s'ha d'anar desenvolupant.
El problema és que ara, diguem, el descens de llicències a tothom, i tots els càrrecs electes ho diuen, que doncs, ha enganxat en certa mesura les administracions.
Mira, jo sempre he dit una cosa, els alcaldes, quan entran d'alcaldes, sempre he dit, deixen de ser polítics. Per què? Perquè es volen el millor pel seu poble. El millor. Què és el millor? Doncs pues això, de fer poliesportius, de fer bones avingudes, de fer col·legis, de fer pels majors coses i tal i qual. I aquí pues, les ha vingut aquesta ocasió i evidentment han canviat, perquè tu eres el que és Sitges ara i el que era Sitges fa 15 anys. M'entens? Pues això ha sortit tot de... Quasi tot ha sortit de la construcció, perquè si no, l'altre, quan el que paguem, ja tenim prou per aguantar els municipals i per aguantar la neteja i per coses d'aquestes diàries d'un poble. Si ve un tema d'aquests de construcció, llavors quan els ajuntaments poden dedicar diners a fer coses d'aquestes. O sigui que...
Com s'ha estrenyut el cinturó al sector?
Doncs pues mira, molts patint, el gremi cada dia venen dos o tres casos raros que s'han d'aclarir. Jo l'altre dia va vindre un empresari petit que estava treballant per a un promotor i que no li podia pagar, i llavors van fer una gestió i es va quedar tres pisos de l'obra que tenia. Diguéssim, el constructor, el petit constructor de Vilanova, es va quedar tres pisos d'aquella obra, la mar de content. Almenys ja no havia perdut, tenia allà tot el que havia fet en la seva vida, però tenia allà una part d'obra que, si s'acaba, pues, lo podrà llogar i coses d'aquestes. O sigui que han de donar solucions a tots.
S'han d'anar buscant solucions particulars a grans problemes.
Evident, s'ha de parlar amb l'empresari, diguéssim, el promotor, i s'ha de parlar amb el constructor i arribar a un acord per veure com se pot arreglar. I això el gremi, l'abogat ho està fent cada dia, el gremi.
Servirà d'alguna cosa aquesta crisi?
Hombre, sí, servirà almenys per a aquell promotor que pensava que tot eren flors i violetes, doncs que sàpiga que en un moment donat li pot vindre una parada d'aquestes. Jo, que sóc un veterano de la construcció, jo sabia que podia passar una cosa d'aquestes perquè m'ha passat diverses vegades.
Anava a dir, n'ha tancat alguna ja?
N'ha tancat algun, sí. Aquell constructor que tenia 7 o 8 persones ha fet el possible per a tancar algunes empreses, ja dic, bastantes empreses ja han tancat.
Ha afectat més a promotors o a constructors?
Ha fet més mal al constructor. El constructor és el que més pateix del tema. El promotor, pues mira, està liat amb un banc i, bueno, ahí està. Però...
No, el banc també és perillós, eh?
El banc és perillosíssim, sí, no? És la primera enfermedad que tenim quan vas a la farmàcia. Doncs sí, el constructor és el que està patint moltíssim perquè li falta la feina. I si a un constructor li falta la feina, això és l'últim que pot arribar.
Alguna hipòtesi de futur? Quan acabarà això?
Això... No ho sé, jo la veritat és que amb això sí que no m'he pogut agafar la responsabilitat. Jo diria que un parell d'anys, perquè ho han de solucionar. Ara bé, hi ha alguna solució que podria ser el que és l'obra civil, o el que és la rehabilitació. Això és el que estem treballant molt dintre del gremi, no d'aquí, sinó de Barcelona i d'allà, de la Fundació Laboral, per aviam si podem agafar rehabilitació, que donin més facilitats a la rehabilitació. La rehabilitació pagada me penso que és un 17% de IVA o de coses d'aquestes. Doncs aviam si podem treure aquesta paga que ha de pagar el propietari i augmentem el que és la rehabilitació. Això donaria feina perquè fa falta molta rehabilitació al país.
És a dir, hem d'arranjar el que ja hi ha fet i ja que no ens demanen coses noves.
Evidentment. I altra cosa és l'obra civil.
L'obra civil.
Que l'obra civil pues, ja ve proposada pues, per la Generalitat, pel govern, per la Unió Europea.
Els petits constructors poden assumir obra civil?
Home, podem assumir perquè se pot fer una agrupació, se pot fer una UTE. El que és dintre de... Jo no diré que a Barcelona o a Catalunya, però dintre del que són les comarques sí que podem fer una bona UTE i anar agafant tot el que vingui en la comarca.
D'acord.
Això sí que ho podem fer.
Una miqueta. El president de l'Associació d'Empresaris del Garraf, el senyor Cardona comentava que ara estem en una etapa d'economia de guerra. Es pot definir així?
Bueno, el senyor Cardona és amic meu i té molta raó, és veritat. Estem en una economia de guerra. Es pot definir així.
Una cosa més. Tomàs Gràcia fa temps, quan el boom de la construcció, el recordem dient que un dia urbanitzaríem el Garraf. Ho continua pensant?
Ho continuo pensant? A veure, però no és ja per fer un negoci ni no per fer negoci. És que Sitges cada dia creixerà i no tenim sol. Han de sortir per un lloc o altre. El que no permetiria mai que un nano que neix a Sitges hagués de marxar fora de Sitges i dir que no és de Sitges. O sigui, això
ja
és evident.
Això ja està passant, eh?
Bueno, però vull dir, jo no dic que la primera part del Garraf pues, s'hagi de construir, però no sé per què no, és que no entenc per què no.
És a dir, bueno, Tomàs Gràcia pensa que un dia s'acabarà el sol i s'hauran de continuar fent pisos.
Sí, i ha de ser per aquest motiu només, eh? Ha de ser perquè la gent del poble digui, escolti'm, jo vull viure al meu poble.
Sí, però els pisos que s'estan fent ara no són tots per la gent del poble, ni molt
menys. No, perquè no són per la gent del poble i no poden viure els del poble perquè no arriben, o que sigui, no?
Precisament.
M'entens el que vull dir? Hi ha molta joventut que diu, senyor Gràcia, quan faran pisos per a la joventut? Doncs pues, en farem, ja, tot arribarà.
Tot arribarà. S'havia comentat també en algun moment la possibilitat d'aprofitar sol, traient-li el cost del sol per fer pisos.
Això seria molt important. Això seria molt important i ja l'estan estudiant, ja l'estan estudiant els ajuntaments. El que passa és que l'Ajuntament també té unes necessitats. L'Ajuntament no pot donar tampoc així per les bones el terreny, perquè té unes necessitats per al poble i també són coses bones per al poble. Vull dir, està bé que un treballador a lo millor no pot anar a viure avui en un pis, però sin embargo té un gimnàs o té una bona entrada al seu poble, o té pàrquings, o té... bueno, diversions, o té l'equip de voleibol o el que sigui. L'Ajuntament necessita entrades de diners per poder desenvolupar coses.
Però seria factible aquesta possibilitat? És a dir, la possibilitat de que es construïssin pisos sense repercussió del cost del sol?
El que més repercute a la construcció és el sol.
És el sol.
Això ho he dit sempre i és veritat.
D'acord. Aleshores...
seria important de que el sol baixés molt i s'hi regalat molt millor per fer obra social, evidentment.
Les constructores del Garraf veurien en això una possible solució?
La voldríem, la tindríem. No és que la voldríem, és que la tindríem la solució. Si hi hagués un sol que fos barat i poguéssim construir, hi ha gent que encara avui pot comprar casa barata.
A quin preu podria sortir un pis? I això ara ja aquí estic fent una especulació.
Mira, si avui val un pis a, què et diré, a 500.000 euros, no sé, un pis, 80 milions de pessetes, les antigues, doncs podria valdre ben bé quasi bé la meitat, vendre la meitat.
O sigui, 40 milions de les antigues pessetes.
Per exemple, per exemple.
Sense repercussió, per tant, del cost del sol.
O una petita repercussió,
sí, perquè 40 milions ja és...
Una petita repercussió.
No és el cost de l'obra, 40 milions per pis.
No és el cost. El cost de l'obra ha pujat poc. Evidentment ha pujat poc. De fa 10 anys ara ha pujat el doble, si tu vols. Però és que el terreny ha pujat 20 vegades més del que valia llavors.
Doncs ja ho saben, hem fet així una... Hem començat parlant de prevenció, hem acabat parlant del preu dels pisos, però sempre és interessant tenir Tomàs Gràcia, el president del Gremi de Constructors del Garraf, doncs, com dèiem, per parlar primer d'aquesta tercera setmana de la prevenció, que hi ha aquests dies a Vilanova i la Geltrú, i després, doncs, això, per parlar d'aquesta crisi, que qui més afecta és en el sector de la construcció. Tomàs Gràcia, moltíssimes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I molta sort en el futur.
Igualment.